Funciona bé, no funciona, doncs porta-hi al carrer. No ha funcionat, porta-hi al carrer i ja està. Mm. I no hi perd res. Mm. No hi perd res.
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'evidentment jugadors promeses que d'això, amb altres que han despuntat i que són molt més tiro segur. Però al final hi ha una edat al mig que tampoc no tens molt clar. És a dir, Lewandowski, jo no tinc tan clar que aquests 4 anys que té de contracte els acabi fent en plenitud. Home. Perquè el dia que el rendiment baixa, cau de cop.
I clar, i el problema és que és invers, perquè el contracte és creixent.
Però quan ho dius, sembla que vulguis que passi. Sí, però, no, home, no vull que passi.
És que si no és impossible que vinguin.
Clar.
O sigui, estàs
reproduint el mateix
error. Estàs lligat. Amb tot el teu context i la teva necessitat, estàs lligat i saps que per poder portar aquest tipus de jugador li has de donar un contracte llarg i diners. Si no, no vindrà.
Aquí, clar, sí. És això. El tema està en què tu com a club estàs disposat a pagar i el Barça ho pot pagar i ho pot assumir, però que no tens cap garantia, i aquest és el problema, no tens cap garantia que això a la llarga acabi rendint. A curt termini que Lewandowski funcionaria, jo crec que això més o menys ho teníem, ho confiàvem tots, però això a 4 anys. I si no, quina garantia tens tu de poder-te'l treure de sobre? No tens cap ni una. I tens una llosa que has de pagar el salari, més l'amortització, i amb el fair play tal com està. I aquest és el problema. I simplement és alertar de dir, cuidado, una operació està feta, vale, una. Dues operacions, la de Gundogan, vale, ja està. Però només,
clar.
Només, perquè el risc és molt alt.
Sí, sí. Marc, deies...
Sí, bàsicament és que està reproduint el mateix sistema, la mateixa fórmula, que t'ha anat malament en els casos de Jordi Alba, de Sergi Busquets, de Gerard Piqué, és a dir, que el seu rendiment va en sentit decreixent, perquè es van fent grans, i el seu salari va en la línia contrària, és a dir, incrementa. Per a fitxar aquests jugadors, lamentablement, has de fer això. Si et surt bé, perfecte. Si no, s'acaba convertint en una llosa que també, com deia el Martí, tu aquests jugadors difícilment podràs ja treure algun tipus de diner per via traspàs. Pensava ara també que parlant de tot això, el Chelsea, que l'any passat, és a dir, vam parlar de la xifra milionària que va pagar de traspassos, de fitxatges al mercat d'hivern. Però qui va ser el truc o la clau per poder inscriure'ls a tots, fer contractes molt llargs, crec que en el cas de Modric fins a 2030, d'aquesta manera, com deia el Martí, doncs aconsegueixes amortitzar en molt llarg temps altes xifres de contractes. El Barça, lamentablement, això es veu obligat a fer-ho, però amb jugadors no joves, com els que, per exemple, va fitxar el Chelsea, sinó amb jugadors ja veterans. Que et surt bé? Endavant. Si no, tornaràs a reproduir una vegada més i una altra el mateix problema. Per tant, jo crec que aquí faltaria també tenir una visió no tant curt termini, sinó més a mig, llarg termini, perquè si no el club és que s'anirà enfonsant una vegada i una altra.
Sí, sí.
I tot això, i acabo, perquè és sempre el que el debat entre la part econòmica i la part esportiva i el que sempre diu la porta a la Junta. Diuen, escolta, no podem prendre aquestes decisions, hem de mirar més a llarg termini. I això es comentava l'any passat quan s'estava negociant les palanques. I sortia a la porta i deia, molt bé, però si nosaltres no guanyem res, d'aquí 4 dies ens foten al carrer.
Bueno, és el cercle virtuós.
I a partir d'aquí, doncs aquí és on comença a embolicar-se la troca.
Sí, sí, sí.
És que, Marc, al mig termini no hi pots accedir.
No, lamentablement.
Al mig o al llarg termini no hi pots accedir, perquè al mig termini és Zubimendi. Mm. Però no pots pagar 60 milions.
Clar.
El problema és que t'has de qüestionar per què has arribat en aquest punt.
Clar,
això també estaria bé per no tornar a repetir-me.
Clar, però jo entenc el que diu el Marc. A veure, sí, estem d'acord que al mig termini no hi pots accedir. Per tant, tu, diguem que el que vols és exhalir en el curt termini per tal de l'única possibilitat que et dona el curt termini per intentar allargar cada vegada més els terminis. Però, i si en aquest curt termini tornes a equivocar-te? És que hi ha una sortida molt, molt, molt... O sigui, diguem-ne que hi ha 100 opcions i la bona són dues, eh?
Sí.
O encertes aquestes dues o llepes. I en aquest sentit, això també és l'aportisme actual, aquest risc de dir, vaig a per aquestes dues i mira, ja he guanyat una lliga. No, collons, no he guanyat les 6. Per tant, potser això em genera una... Bueno, el cercle virtuós, no? I anar fent. Però vaja, tant de bo que sigui així. Només faltaria. 19 minuts per sobre de la mitjanit. Sí, és que ens queda molt estiu per endavant. Però hem de parlar d'un altre dels casos d'actualitat. I que, de fet, barreja esport i el que va més enllà de l'esport. Perquè en les últimes hores amb les protestes i els aldarulls que estan havent-hi en ciutats franceses arran de l'assassinat d'un noi de 17 anys a mans d'un policia, com dèiem abans, com dèiem amb el cas del Twitter, l'esport no és aliè a tot plegat. I en les últimes hores, Marina Garrido, què tal? Bona nit.
Bona nit,
els futbolistes, alguns dels futbolistes francesos, diguem-ne que s'han pronunciat respecte a aquest cas.
Sí, durant aquests últims dies doncs, també han reaccionat a aquesta gran crisi i s'han pronunciat a través de xarxes. El més crític amb l'actuació policial i també amb els mitjans de comunicació del país ha estat Koundé, el jugador del Barça, ha compartit un missatge en el qual diu: com si aquest nou error policial no fos suficient, els canals de notícies estan fent un gran escàndol, tergiversen la veritat i criminalitzen a la víctima. Qui també ha volgut dir la seva opinió ha estat Tchouaméni, jugador del Real Madrid, que escrivia: podria haver estat el meu germà petit, no farem història i no canviarem el món a les xarxes socials, però m'agradaria entendre per què durant anys moren joves en controls policials que semblen trivials. També qui s'ha pronunciat ha estat la selecció francesa de futbol, que ha reaccionat a aquesta situació que viu el país i ha fet un comunicat en nom de tots els jugadors. De fet, Mbappé l'ha compartit també a través de les seves xarxes socials pròpies, i en aquest reivindiquen que la violència ha d'acabar i diuen ha de ser substituïda per un temps de dol, diàleg i reconstrucció.
Això és el que diu en aquest comunicat conjunt de la selecció francesa, amb aquesta realitat complexa, però que evidentment, a més, des de l'esport de l'Itmarc, a vegades hi ha molta recança, no?, a pronunciar-se respecte a aquests casos, i està bé que aquests tabús a poc a poc es vagin trencant, i que a part és fastigós, i ho dic així de clar, com hi ha esportistes que es pronuncien d'aquesta manera i el que reben, mira, parlant abans de les xarxes, avui va tot lligat, el que reben són insults, que és el que li ha passat, per exemple, a Tchouaméni, a Koundé al moment de fer aquestes declaracions per xarxes.
Sí, sí, ara seria llarg,
Seria
una exposició molt llarga, tens tota la raó. Darrerament hem viscut aquí a la Lliga Espanyola, no?, alguns episodis també, i a vegades sembla que vagi per barris, no?
Sí.
En aquest cas, Tchouaméni, per mi, està molt bé,
sí.
I tant de bo fos sempre
sí.
així.
Sí,
tant
sí,
de bo
sí,
fos
sí, sí, sí.
així sempre.
Martí.
A veure, és un tema, evidentment, complex, el tema dels aldarulls que hi ha a França, sobretot l'explicació, els problemes que hi ha als suburbis, aquesta diferenciació amb la immigració, si són francesos de primera o francesos de segona, que sempre acaba depenent si tu ets un jugador de pell negra i doncs vas pel carrer, depèn de com et poden mirar malament. Si jugues a futbol i resulta que ets l'estrella del PSG,
sí.
aleshores, escolta, et posen la bandera per corbata i ei, endavant les atxes. I aquesta sempre, aquest problema que hi ha social, que per pas també aquí amb la immigració,
Per tant, un francès potser no és tant de racisme com de classisme.
Que racisme, és a dir, aquest problema en general que hi ha a la societat, i això de tant en tant esclata i es munten aquests shows. I jo estic molt a favor de que hi hagi els futbolistes aprofitin el seu altaveu mediàtic per intentar solucionar-ho.
Quan només saben que li poden comportar algun problema
per
al món en què vivim.
Tot el moment en què ho fa servir un mitjà de comunicació, un altaveu, per pronunciar-te, ets propens a que t'arribin crítiques. I si tu abans ho feies a través dels mitjans, diguem-ne, convencionals, que era una ràdio, un diari, una televisió, el feedback era molt més complicat, perquè tu per arribar a que algú et digués alguna cosa, havies d'escanar correus, escriure la carta, el cell o no sé quantos, i això portava un temps. Bueno, si el programa obria en línies, doncs sí, hi havia tal, es podia fer.
Sí.
Aquestes coses passaven. Avui la immediatesa et fa això, i en part, quan passen aquestes coses, com que són tan flagrants, i quan ho veus a Twitter, ho veus de manera tan propera, Twitter, en aquest cas, no?, les xarxes socials, de cop i volta veus les imatges d'una cosa que està cremant, el més normal, si tu estàs allà i ho veus al prop, és que tu ets una persona, diguem-ne, de pau i t'espantis, i el que vulguis és que allò s'acabi, i quan algú doncs atia el foc o no sé què, el que estàs és inflamat i encara saltes a sobre, i aquí acaben rebent. Però en qualsevol cas, vull dir, jo estic molt a favor de que els futbolistes es pronunciïn sobre temes polítics. Evidentment, si es pronuncies, has de ser conscient que també la gent es pot opinar a tu des del respecte i de més, però quan hi ha aquests aldarulls, ni respecte ni punyetes, però és un pas que important que els esportistes es mullin. Aquí també estaria bé que ho fessin.
Sí, sense voler entrar en polèmiques, perquè no ni tindríem temps, i com dius tu, que siguin coherents i que sigui genuïna, i que no hi hagi, diguem-ne, contradiccions de ara m'alço com el gran en contra de la lluita del racisme, però després, perdona, no puc anar a declarar que estic de vacances. Per tant, també que siguem coherents amb totes les opinions. Marc.
Mira, recordo el Mundial de França del 98, que abans dels partits doncs, es va produir el debat, es va obrir un debat, que hi havia bastants jugadors de la selecció que no cantaven la Marsellesa, entre ells Zinedine Zidane. Quan la selecció francesa guanya el Mundial, aquest debat, es va acabar. És a dir, eren francesos de primera i de segona fins que no guanyen el Mundial, quan guanyen el seu Mundial, doncs sembla ser que tots són francesos. És una hipocresia total, perquè moltes vegades... Jo, a banda de periodisme, també vaig estudiar ciències polítiques i recordo la carrera que es posaven al model francès com un exemple de la integració de la immigració. És una fal·làcia absoluta, perquè queda clar que la immigració a França ha anat a petar els suburbis de les grans ciutats. París és un exemple, i el que està passant ara, recordo també l'any 2005, crec que era octubre-novembre, Sarkozy, que era ministre de l'Interior, van matar també a dos nois que van morir escapant-se de la policia i van començar també aquests aldarulls de crema de cotxes dia rere dia a les ciutats o a les principals ciutats franceses. Per tant, el futbol no deixa de ser res més que una expressió de tota aquesta incomprensió i incontinència d'una part de la societat francesa, moltes vegades, evidentment, doncs, d'aquests suburbis, que és d'on viuen els fills d'aquests immigrants de les antigues colònies franceses. Per tant, com deia el Martí, com deia el Marc, a mi qualsevol futbolista que vagi més enllà i es converteixi també en un líder o en un promotor dels drets socials i de la, doncs d'alguna forma, violència que s'està produint als carrers, ell faci d'altaveu, és que em sembla que l'aplaudiré sempre. Per mi, sí, sí, sempre està per damunt la persona del futbolista, i evidentment em sembla molt atrevit en els temps que corren avui, perquè el que et diran de seguida seran coses... de tot, menys bonic.
I amb contractes publicitaris pel mig, que correcte, a vegades hi ha determinats missatges incòmodes que no agrada a determinades empreses. Penso, per exemple, aquí a casa nostra, o la Lliga Espanyola amb Borja Iglesias, que a part de que, vaja, el temps que vam compartir amb l'Espanyol, un nano excepcional, ell s'ha reivindicat de manera activa i no reactiva, proactiva respecte, per exemple, als drets a favor dels homosexuals, etc, etc. Per tant, des d'aquí, evidentment, xapó i aplaudir aquest tipus de reaccions. I parlàvem abans d'Mbappé, abans de passar l'últim tema de tertúlia. Mbappé, que ja ens deia ahir el Rodri, no vull entrar en el serial Mbappé, perquè és, ja, ahir el Rodri ja diu que estan fins al capdamunt i la setmana que ve potser podem tenir novetats, però aquest Paris Saint-Germain, que, vaja, sembla que l'entrenarà Luis Enrique, i que això sí que pot ser, no sé, o sigui, realment li dono voltes i no sé exactament què pot ser un PSG entrenat per Luis Enrique. No sé si pot ser una bomba de rellotgeria, si pot ser, al contrari, que finalment el PSG es converteix en un equip seriós i en un equip... i en un candidat realment a guanyar coses, perquè Luis Enrique sí que pot posar ordre, o no, o pot acabar esclatant tot pels aires, no? Un tio com Luis Enrique allà.
Doncs tinc moltes ganes de que es confirmi, sí, perquè crec que podria ser segurament el repte més gran que ha tingut a la seva carrera Luis Enrique. A mi Luis Enrique, per mi és un dels 4 o 5 millors entrenadors del món, ara mateix, i penso que és dels pocs que pot anar allà amb aquesta autoritat que ell té per entrar allà dintre i intentar posar ordre, no? I també és veritat el que tu dius, que pot ser que vagi molt bé, o pot ser que els 3 mesos hi hagi un incendi allà dintre impressionant, però a mi m'agradaria molt que firmés allà, perquè m'agradaria molt veure quina capacitat té de canviar aquell equip, que hem vist que els últims 5, 6, 7, sí, 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 7 anys, sí, doncs, sí, ha tingut grandíssims jugadors i no hi ha hagut ningú capaç de fer que aquelles plantilles es comportin com un equip, i crec que Luis Enrique això t'ho dona.
Ho dic perquè va anar, recordo que de les primeres experiències que va tenir, va anar a la Roma.
Sí, la Roma amb tot i va tenir problemes.
Però
no?
Que estic d'acord, però que, amb perdó, i ara es pot dir, va tenir els santíssims collons, amb perdó, de fer front i d'interpretar un duel de lideratges respecte al líder suprem de la Roma, que és Francesco Totti. Llavors, un tio així és molt interessant veure què pot fer en el PSG.
Bueno, i mirem el que va passar aquí, ens en recordem molt del primer any del triplet i tal, però de setembre a gener...
Anoeta.
Sí, va ser un moment en què cada setmana hi havia una línia així diferent, perquè a més anàvem fent... Era allò que fies el que fas l'estadística a l'escola, que dius, a veure, quantes probabilitats hi ha si tens tants jugadors i n'has de posar 11, a veure quantes combinacions diferents pots fer. I cada partit en sortia una de diferent.
No sé si hi havia departament d'alineacions ja.
Departament d'alineacions
allà. Era una època dura.
N'hi havia, però era difícil. Crec que estava al SAPE. Només et dic això, imagina't.
Un enrenou, recordem el que va passar amb Messi, el que va passar a Noeta, que al final acaba saltant Zubi, Bartomeu convoca eleccions, i de cop i volta arriba un dia contra l'Atlètic de Madrid, marquen Messi, Neymar i Suárez i s'abracen, i a partir d'aquell dia ella va anar com una seda.
Sí, sí.
Bueno, i llavors Luis Enrique, i ja va néixer, diguem-ne, la gran fama i el seu, diguem-ne, valor, però perfectament se n'hagués pogut anar tot a fer punyetes perquè va ser... ell tenia la seva idea, ell tenia la seva línia, i d'aquí no es movia. Mm. I si tu no estaves d'acord, doncs a més li entrava per una orella i li sortia per l'altra, i ja està. I això, en clubs tan grans, és molt important tenir una de les esquenes molt amples. Per tant... segurament és dels pocs capaços de pedassar el PSG. Anava a dir el PSV, no, el PSG.
Ui, seria més fàcil, allà.
Ara, o caixa o faixa. Sí. O ho arregla,
sí.
I ho arregla, no sé si guanyar la Champions, però optant-la, o explosiona tot i per Nadal no queda ni camp.
Divertit serà segur, perquè malauradament em fa l'efecte que el que ens va passar amb Messi, no? Allò, no, Luis Enrique no és Messi, però que hi haurà allò una miqueta més de simpatia per al PSG, que és un club que particularment a molts ens cau gros, gordo, i sí que és veritat que hi haurà allò de dir, hòstia, a veure què fa Luis Enrique allà, a veure si ho fa amb Mbappé o sense Mbappé, i a veure qui li queda, perquè ja no li queda Messi, a veure si Mbappé al final no acaba sent. Per tant, pot ser una realitat molt diferent a la del PSG, Marc, dels últims anys i del que pugui fer Luis Enrique.
És que hi ha molt morbo, perquè Luis Enrique és l'entrenador del 6-1. És a dir, l'entrenador que t'ha provocat la derrota, crec, més dolorosa a nivell europeu, a excepció de la final de la Champions, és el que pugui treure les castanyes del foc. L'altre dia repassava, o sigui, els entrenadors, alguns dels entrenadors que hi ha hagut al PSG des de l'arribada del poder de Qatar, Blanc, Emery, Tuchel, també Galtier, evidentment, Pochettino, el perfil de Luis Enrique crec que és totalment únic, sí, perquè has fitxat a ex-grans jugadors, sí, Pochettino, també va jugar al club, Laurent Blanc, però que tingui aquest caràcter, potser només s'hi podria assimilar una miqueta a Galtier, però Galtier no té aquesta ingerència d'haver sigut un gran futbolista com si la té Luis Enrique, i comparteixo totalment la visió del Marc. Luis Enrique avui en dia a mi em sembla dels 3, 4, 5 millors entrenadors del món, però de llarg, vull dir, em sembla un entrenador que és capaç de posar-se com pocs en la pell del jugador i de convèncer-lo que ha de fer coses que segurament no vol fer, i en aquest cas penso que, no sé si Mbappé s'acabarà quedant aquest any més o no, però si s'acaba quedant, estic segur que segurament veuríem la millor versió de Kylian Mbappé del que hem vist fins ara. Això no en tinc cap mena de dubte. Per tant, si Kylian Mbappé es queda aquest any més i fitxen els noms que estan fitxant, jo crec que el PSG estaria en aquella terna de candidats a poder optar a la Champions, i coses del destí, com deia, o sigui, amb l'entrenador del 6-1, no?
També és veritat que és una trituradora d'entrenadors, el PSG, vull dir que Tuchel jo crec que també els té ben quadrats, Tuchel.
És l'únic, potser, d'aquests que deia que crec que es van evidentment es van precipitar, i després la Champions se l'endú el Chelsea amb el Tuchel, no?
Sí, exacte. I, bueno, Pochettino també ha passat per allà. I vull dir, no, la cosa no va, diguem, excel·lir per res del món. En fi, a veure què va passant amb el PSG i amb Luis Enrique. 2 minuts per sobre 2:15. Marc, deus estar apassionat amb aquesta primera etapa del Tour, que ha passat absolutament de tot, no?
Mira, moltíssim. L'he seguit, de veritat, amb moltes ganes. Em sap molt greu el que ha passat amb Enric Mas, yeah. Però jo, que sóc molt de Tadej Pogacar, avui crec que ha deixat clar que la lesió d'escafoides que es va fer la Lieja-Bastó-Lieja ha quedat en l'oblit, i realment tindrem un cara a cara amb Vingegaard. Tinc moltes ganes d'aquest Tour, perquè crec només 22 quilòmetres de contrarrellotge, per tant és un Tour amb molta muntanya, i això li donarà un espectacle brutal, no tinc cap mena de dubte.
No, m'ha fet gràcia, perdona, Marc, dius, soc molt de Pogacar, és com dir, jo soc molt de Messi, no?
Sí, però també hi havia els que anaven amb Cristiano,
Vull dir, sí, també és veritat.
Que vingui a Carles de reserva amb Cristiano, eh?
També és veritat, però és xulo de veure. O sigui, ahir ho parlàvem, ara de fet anirem cap a Bilbao, per parlar amb l'Olga Ábalos, amb la editora de Volata, però és d'aquestes cites esportives que jo crec que és el que hem parlat alguna vegada, Marc, crec que aquesta nova generació de ciclistes està expandint l'interès públic del ciclisme. El ciclisme és un esport, diguem-ne, que hi ha un sector d'aquells de sofà tot l'estiu al Tour, i en canvi ara hi ha tot una amalgama de gent que està introduint-se a través d'aquesta gran generació de ciclistes.
Sens dubte.
I les clàssiques, és que pensa en Van Der Poel, pensa en Van Aert, és a dir, són corredors que van a un ritme tan alt durant pràcticament tota la temporada. Hem estat 15, 20, 30 anys visquent un ciclisme en què sí, parlàvem del Giro, de la Vuelta i sobretot del Tour, les grans voltes. Però és que antigament, als anys 60, Eddy Merckx i tota la tropa de ciclistes que van intentar guanyar títols durant l'era del corredor belga, competien, començaven al setembre i acabaven pràcticament a finals de juliol, finals d'agost. És a dir, tota la temporada competint. I 30 anys després estem vivint això. És a dir, perquè Pogacar és que qualsevol cursa que corre surt a guanyar.
Sí, sí.
I a mi això em sembla brutal perquè li dona, evidentment, una vitola de més espectacle al ciclisme que els últims anys, evidentment, no estàvem acostumats a veure. I això també aconsegueix, segurament, com deies, Dani, captar una part d'un públic que el ciclisme potser no li cridi tant l'atenció, però si li agrada l'espectacle esportiu és que no pot deixar de mirar doncs, curses i etapes que potser abans eren més avorrides que qualsevol cosa, no?
Marc. Bueno, a vegades les característiques dels jugadors, no?, fan que miris un esport, el bàsquet, i el de Pogacar és increïble, no? És un tio que t'esprinta, és un tio que va contra rellotge, és un tio que puja, és un tio que va amb el pilot i vol esprintar amb els sprinters, sí. No? Avui li ha guanyat a Van Aert, em sembla... Clar, és un tio espectacle, pur, no?, que arrisca. L'any passat, quan perd el Tour, em sembla que va sortir a 27 atacs seguits que li anaven fent Roglic i Vingegaard, Roglic i Vingegaard, no? Fins que va rebentar. Però li és igual o no, però dona un espectacle que feia temps que no es veia, i la veritat és que el Tour, ja tot el que genera, més aquests dos, no?
Animals,
doncs és molt xulo, sí.
No, la meva contribució ciclista és molt pobra. No.
Estava fent gestos a la Martí.
No conec el ciclisme prou com per parlar-ne més enllà de les poques vegades que pugui mirar, a part de la part de no em sortirà de l'estratègia que es necessita, sí, també per les curses i de més. És una cosa que no domino i que, vull dir, el ciclisme l'he practicat, ara fa temps que no agafo la bici, però vull dir... M'ho passo molt bé i de més, però jo veig que el meu ritme i ja està, tot això de les curses i de més és algo que se m'escapa perquè no tinc ull per això. Mal m'està el dir-ho perquè la meva feina com a periodista esportiu hauria de ser el cas.
No em podem saber de tot, Martí.
Soc dels que delego i dic, escolta, ciclisme, algú que et sàpiga i que ho expliqui i ja està. I ojo, les cròniques de ciclisme encara són molt bones.
Molt xules.
Molt bones.
Molt. Estic molt... La literatura, en general, per això Volata, per exemple, és una gran revista. És un tipus d'esport que genera molta literatura i són realment molt xules, i tot el que envolta és un esport molt xulo. En fi, 36 minuts per sobre de la mitjanit, deixarem ja marxar al Marc Carmona, al Martí Molina, que es posi alguna etapa del Tour,
vaig a buscar el bici.
Això t'anava bé, que és tot el que podem aspirar nosaltres. I les motoritzades, les elèctriques.
Quan has de pujar al carrer Gran de Gràcia, que
calla,
no fa molta
calla,
pujada,
mare de Déu, han de que m'agafen a mi amb l'altre, que pesen el cornet ara, vaja, el cornet que deu fer tirades. De quants quilòmetres pots fotre tu tirades, Marc?
Entre setmana que tinc poc temps, 60-70. Si cap de setmana tinc més temps, sí. 120, 130. La qüestió és quadrar-ho també amb la família, que no és fàcil.
60-70.
No, 60-70 era quan les meves èpoques mozes havien fet alguna ruta amb els amics, era l'etapa gran era 60-70.
Sí? Escolta, que per allà al Berguedà teniu una bona zona,
Sí.
Allà al Berguedà tenim bona zona. Sí, sí. El Reus de Peguera és un port d'aquells de xulo-xulo.
Carai,
algun dia.
Veus? Doncs sí.
Jo t'esperaré dalt amb el bocata.
Això t'anem a dir. Molt bé. Gràcies, senyors, que vagi molt bé.
Molt bona nit.
Fins la propera. Una pausa i mira, anem cap a Bilbao, precisament des d'on avui ha arrencat aquest Tour de França.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Si ets professional de la construcció o la reforma, a l'Heroi Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. L'Heroi Merlin, ara més pro.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 11:45 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 11:45, Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu.
amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
20 minuts i la una. Ara de seguida anem cap a Bilbao, insistim, i expliquem aquesta primera etapa del Tour de França. Però abans, declaracions de fa ben poca estona, no sé si els companys de Ràdio Nacional, però vaja, en qualsevol cas, a zona mixta, també els companys de relevo, d'Arnau Tenes, després d'aquest partit de la Sub-21, parlant del seu futur.
Lo que te puedo decir es que estoy en el europeo y cuando termine ya tomaré una decisión.
Pero ya eres jugador libre hoy.
¿Eh?
Hoy eres jugador libre.
Sí.
Hoy eres jugador libre, diu, sí. Per tant, evidentment, aquesta renovació i aquesta negociació entre Arnau Tenes, que ja us vam explicar els últims dies, entre el Barça i Arnau Tenes, que s'han de seure, també us vam explicar la postura del jugador, que no veia, vaja, no estava molt per la labor de renovar, tenint en compte ara el moment difícil que pot atrevessar per l'opinió que pugui tenir de com ha gestionat tot plegat el Barça. Doncs veurem què passa en els propers dies, ara concentrat amb la selecció sub-21 que s'ha classificat per aquesta semifinal de l'Europeu. Ara sí, anem cap al Tour. Perquè la primera etapa ens ha deixat diversos noms propis. Comencem pel guanyador, Adam Yates, que s'ha imposat a Bilbao després d'un frec a frec al tram final que ha protagonitzat amb el seu germà Simon Pabonastre.
Sí, hem tingut un final emocionant d'etapa, amb sortida i arribada a la capital basca. Els dos germans Yates han pogut escapar-se del grup capdavanter en els últims metres i Adam s'ha acabat imposant amb un avantatge de 4 segons per sobre de Simon, que ha afluixat just abans d'arribar a la meta. El corredor de l'equip UAE, Adam Yates, ha parlat al final de l'etapa del duet protagonitzat amb el seu germà bessó.
No, I mean, I knew it was going good, you know, I speak to him every day.
Parlo amb ell cada dia, tenim molta confiança i viure aquesta experiència junts ha estat increïble. Collar-lo al final ha estat fàcil perquè ell no m'ha seguit, però bé, estic satisfet.
Yeah, I'm just super happy and super happy.
Per darrere dels dos britànics ha arribat a la meta un grup més nombrós encapçalat per Tadej Pogacar, que ha estat tercer i això li ha permès esgarrapar 4 segons respecte a Jonas Vingegaard. El basc Mikel Landa i l'andalús Carlos Rodríguez també han creuat la línia d'arribada en aquell moment.
Fixi's, senyores i senyors, amb Vingegaard, com pronuncia Pau Bonastre, aquest nom m'encanta. L'altre nom de la jornada ha estat, sens dubte, evidentment, Pau, el d'Enric Mas.
Sí, el ciclista mallorquí ha patit una caiguda a falta de 23 quilòmetres pel final de l'etapa, juntament amb Richard Carapaz, Mas amb problemes a l'espatlla dreta, ha acabat abandonant el Tour en el primer dia. També s'ha retirat Carapaz. L'informe mèdic ha determinat que el corredor d'Artà pateix una fractura de l'escàpula dreta. Un contratemps, doncs, pel seu equip Movistar, que havia posat totes les esperances en Enric Mas. En parla un dels directors de l'equip, Sebastián Unzué.
Hemos venido a pelear de una manera u otra, habrá que seguir dando guerra y pelear por la carrera de otra manera.
Sebas, el equipo de Movistar tenía pensado una segunda opción o una otra opción por si no salía lo de Enric.
No, de momento aquí veníamos con Enric a hacer la general y esa era la primera opción y única opción para la general.
L'objectiu d'Enric Mas és recuperar-se ara i començar a preparar la propera cita, la Vuelta a Espanya. Demà, segona etapa del Tour entre Vitoria i Sant Sebastià amb un recorregut de 209 quilòmetres.
Doncs per analitzar aquesta primera etapa anem cap al lloc dels fets de la notícia a Bilbao, on s'ha disputat aquesta primera etapa del Tour de França. Connectem amb la directora de Volata, la revista, l'editora de Volata, la revista de ciclisme de referència a casa nostra, que és l'Olga Ábalos. Hola, Olga, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, com estàs?
Quina manera de començar el Tour, Olga. Ahir dèiem, amb en Pau i amb en Xavi García Luque, hosti, quines ganes que arrenqui el... Hosti, però no ens imaginàvem tot el que ha passat. Deixem que comenci per la notícia, diguem-ne, de més impacte, que és que moltes esperances dipositades en Enric Mas, en aquest projecte de Movistar que tant se n'ha parlat, i, hosti, a primeres de canvi, fora.
Sí, sí, és que la patacada avui d'Enric Mas, i ara no només per la caiguda en si, sinó pel que significa també moralment, no?, per l'equip i pel propi Enric, que venia amb moltíssimes ganes i també venia com una mica per girar la truita, no?, de com li havia anat la Dauphiné, on no va rendir al nivell que s'esperava. No sé, ha estat impressionant. Jo encara, de veritat, encara no m'ho crec. No m'ho crec que això hagi passat ja a la primera etapa del Tour de França. Ha sigut un daltabaix molt gros, perquè a més Enric, tot i que hi havia aquests dubtes a la Dauphiné, era candidat al podi. Potser no sé si a guanyar-lo, però candidat al podi segur que ho era.
I clar, això per l'equip Movistar És que, més enllà de pel mateix Enric Mas, per l'equip Movistar, clar, anàvem aquest cap de cartell i ara com pot afrontar el Tour, no?, l'equip en general?
Sí, sí, ara hauran de replantejar, clar, ara, quan sense un líder tan clar com era Enric Mas en aquest cas, i a més veníem un equip pensat només per recolzar-lo, per acompanyar-lo tota l'estona. Clar, no podem optar per la general, clar. Però jo crec que per etapes segur que a partir d'ara començaran a lluitar.
Clar, 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 que és el que els quedarà a Movistar, aquest triomf d'etapes. I amb aquest duel fratricida, que jo no sé si mai havies viscut, tu que et saps un duel entre germans a una, diguem-ne, recta final d'una etapa de Tour, això s'havia viscut abans o no?
Ostres, saps que no ho recordo?
No, oi?
Per mi, no, i a més, saps com greu i tot, no?
Sí.
Estaves mirant i penses, ostres, quin greu, com...
Clar.
Pensant, a veure com es saluden després.
Exacte, sí, a veure el sopar de Nadal, a veure com va la cosa, sí. Entre Simon Yates i Adam Yates, sí.
Sí, jo ara mateix no ho recordo, segurament potser algú amb més edat que jo, potser sí, però jo ara mateix no recordo que hi haguessin... Clar, sí, quan recordo dels germans Ochoa, pobrets, malaguanyats, pobres, sí. Però en cap moment van poder tenir aquesta rivalitat de córrer en dos equips diferents i amb aquest potencial. Vull dir, jo crec que és inèdit.
Amb victòria per Adam Yates, que de fet ahir ens ho comentava en Pau Mitjans, que també col·laborador, el presentador del vostre podcast, que deia, compta amb Adam Yates, no? L'UAE també té Yates, no només té Pogacar, i avui ho ha demostrat, no? Ja, per començar, no sé si t'ha sorprès.
La veritat és que sí, perquè avui, no sé, pensava que hi hauria una mica més de protagonisme o dels corredors bascos que n'han tingut, però fins i tot, bueno, allò que somies, no?, doncs, pues, amb una victòria de fins i tot Landa o de Pello, perquè venien amb moltíssimes ganes, però i per això m'ha sorprès ja aquesta agressivitat de l'UAE, no? Perquè, clar, Yates sí que és un bon rematador, però, clar, l'equip ve amb un líder molt clar que és Pogacar, i em pensava que avui tindrien mica més el fre de mà posat, no? I perquè aquestes tres etapes al País Basc, com hem vist avui, són molt punyeteres, per dir-ho així.
Sí.
Per tant, no m'esperava que tingués aquesta llibertat ja el primer dia. Mira, molt bé.
Com a mínim, sí, exacte. Van altres noms propis, que no siguin Pogacar i Vingegaard, que han arribat per darrere, Pogacar una mica més endavant. Com a mínim ha començat intens el Tour, déu-n'hi-do, i és tot just la primera etapa, que s'ha corregut pels carrers de Bilbao, i n'hem parlat des de Bilbao mateix amb la Olga Avalos, amb la directora de Volata, que és aquesta revista de referència del ciclisme a casa nostra. Olga, a seguir gaudint. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, una abraçada, que vagi bé.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. My heart is spilling
over. Vinga, del ciclisme al bàsquet, en un dissabte de molts moviments al bàsquet europeu i també a l'NBA. Comencem per casa nostra amb una formació que té a veure amb el futur de Nikola Mirotic. Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit, sí, que sapiguem, el Barça no ha arribat a un acord amb el Montenegrí per la seva rescisió, així que el jugador continua sent del Barça a 1 de juliol. El que no canvia és que el Barça no compta amb Mirotic i, per tant, el seu nom es vincula ja a altres equips. Avui, des de Grècia, s'informa que l'Olympiacos li ha fet una gran oferta al Montenegrí de 6 milions per 2 anys de contracte, i és que l'equip grec necessita un substitut per Sasha Bezenkov, l'últim MVP de l'Eurolliga, que ha signat un contracte per 3 anys amb el Sacramento Kings de l'NBA. El bàsquet europeu també s'ha vist afectat per una sortida important rumb l'NBA, com és la de Vasilije Micić, que deixa l'Efes per signar 3 anys de contracte amb els Oklahoma City Thunder a raó de quasi 8 milions per temporada. Tot plegat el dia en què ens ha deixat dos moviments més al mercat dels equips catalans. Primer, la dimissió de Jordi Serracanta com a president del Baxi Manresa per decisió personal, i després d'una temporada. Albert Kotz el substituirà com a president interí fins que es nomeni un nou responsable a l'àrea directiva. I Simon Birgander, expivot de la penya, ha fitxat per Luka Murcia. Per cert, a l'NBA, l'estrella dels Blazers, Damian Lillard, hauria sol·licitat el traspàs a la franquícia, segons els principals insiders. Ara, els Miami Heat o els Brooklyn Nets es postulen com els principals favorits a quedar-se amb Lillard.
Molt bé, gràcies, Pol. I encara en bàsquet, avui, el Tu diràs, protagonista d'excepció. Aquest que sona és l'himne del Canadà, un país que a dia d'avui és una potència mundial del bàsquet. Doncs bé, des de fa uns dies sabem que serà un entrenador català nascut a Badalona qui el dirigirà al proper Mundial. És el Jordi Fernández i és un plaer saludar-lo al Tu Diràs. Hola Jordi, què tal? Bona nit.
Què tal, com esteu?
Bona nit i moltes felicitats, Jordi.
Moltes gràcies, doncs molt il·lusionat amb aquesta oportunitat i bé, com us podeu imaginar, ara molt enfeinat.
Sí, clar, ara mateix tenim un català que està pendent. Ha estat pendent de l'agència lliure d'una franquícia d'NBA, Sacramento. Ha estat pendent d'una lliga d'estiu. I és el seleccionador de, segons el Power Ranking de la FIBA, el primer que ha entrat per la Copa del Món, la sisena selecció que té opcions a guanyar el títol mundial. Home, Déu-n'hi-do, enfeinat està, Jordi.
Sí, la veritat, com t'he dit, bueno, el que era tot un honor, no? Un honor poder representar, doncs, Canadà, el país, el bàsquet en general, un país que bueno, el bàsquet és un esport molt important i com dius tu, amb molt potencial ara mateix, doncs en els rànquings del general estem al 15 i bueno, jo crec que tenim molt recorregut per endavant, tenim molts jugadors compromesos i amb il·lusió i jo crec que ara en els últims anys la federació ha treballat molt bé i estem construint, ja puc parlar en primera persona del plural, estem construint cap a algú doncs, que pot portar-nos a estar dalt molts anys, no? Però sobretot això comença no només amb talent, que el talent hi és, però amb compromís i amb il·lusió. I bé, et dic, per part meva hi és i el que et puc dir que doncs, la meva percepció és que, bueno, que he percebut el mateix per part de tothom, sobretot parlant amb tots els jugadors i és il·lusionant, no? Tots tenim una oportunitat així a la nostra vida i per mi, doncs, no només un honor, però algo que és molt, molt especial.
I tant. Com arriba aquesta oportunitat, Jordi? Com es defineix el teu camí fins a arribar a ser seleccionador al Canadà?
Bueno, doncs, tot una miqueta bastant ràpid, no? Sobretot arriba, doncs, per la situació que, bueno, allà tenia un entrenador, que era el
sí.
Nick Nurse.
Sí.
Al final surt de Toronto i acaba fitxant per Filadèlfia. I, evidentment, doncs, bueno, a vegades, quan comença una franquícia nova, doncs, compaginar càrrecs de primer entrenador de NBA i seleccionador, evidentment, no sé com ha anat, perquè no t'ho puc dir, és, evidentment, una qüestió personal allà, sí. Però no ho ha pogut compaginar, o el que hagi sigut, no?, que, evidentment, és molt, molt, molt respectable, una persona que ha tingut aquest compromís durant aquests anys, i, bueno, va sortir, doncs, aquesta opció... ràpidament i bueno, doncs no m'ho vaig pensar, no? És algú que realment has de decidir molt ràpid i bueno, doncs per mi una miqueta crec que es van decidir amb mi doncs, per la meva experiència de NBA, la meva relació amb jugadors també de l'equip ara mateix canadenc, no? Amb els quals he treballat
sí.
I després doncs el meu origen, no? El bàsquet europeu, la meva experiència amb seleccions, amb la selecció espanyola, amb la selecció de Nigèria a les Olimpiades, i crec que aquesta barreja, doncs, ells han cregut que pensen que és una bona oportunitat, que formem un bon equip, i bueno, ha passat així.
Estem a res de saber, de fet, la llista. No et preguntaré per noms, perquè això, evidentment, fins que no es faci oficial, no el posarem en aquest compromís del Jordi Fernández, però un campió de la NBA com Murray ja té l'assistència confirmada, tens jugadors com Giljius Alexander, dels OKC Thunder, Andrew Wiggins dels Warriors, Dylan Brooks de Memphis, clar, estem parlant de noms de molt de pes en el context també de NBA, eh?
Sí, jugadors doncs, amb molt de talent a l'NBA, jugadors joves i jugadors compromesos. Tots els que has nombrat s'han compromès en algun moment amb la selecció, han jugat, i això és molt important, no? Perquè per ells significa molt, no només per ells anar a un Mundial i que sigui doncs, per ells, sinó pel país, per la federació. Crec que com t'he dit, això és el més important perquè l'equip al final és el que guanya i sobretot en tornejos internacionals és molt important tenir aquesta mentalitat i bueno, ja saps, als Estats Units doncs, és important doncs, no només que vinguin els màxims talents sinó la manera de jugar i nosaltres en aquest aspecte doncs, és molt similar, no? Ens falta probablement l'experiència FIBA i el fet de no haver jugat junts durant molt de temps comparat amb altres seleccions, no? Com per exemple França o Espanya. Però bueno,
podem suprir el treball amb la il·lusió, perquè, bueno, el talent evidentment hi és, i bueno, tenim aquesta preparació d'aquests tornejos i crec que ens anirà molt bé, i com tu has dit abans, tindrem opcions a guanyar qualsevol, sens dubte.
Competir, lluitar i marcar, tens marcat arribar, diguem-ne, o estàs satisfet per arribar a alguna ronda en concret?
Oh, sens dubte, el primer objectiu és classificar-nos per les Olimpiades. I això passa, doncs, per ser entre els dos millors equips que jugaran al Mundial, els dos millors americans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Llavors, els dos primers es classifiquen directament. El meu segon objectiu, doncs, seria fer història, que és quedar cinquè o millor en un Mundial, ja que Canadà mai ho ha fet. I el tercer objectiu, doncs fer medalla, no? Primer de tot guanyar, i si no, quedant els tres primers. Llavors,
que bo.
Bueno, si tu penses així, evidentment les expectatives són altes i hem de creure, i per això és posem aquest treball, aquest compromís, i veient el talent que tenim, doncs ens hem de marcar cites, no? Que això al final és el que et fa il·lusió.
I tant. I acabo amb l'última, Jordi, que el Jordi el tenim molt enfeinat, el deixarem també a treballar a les oficines dels Kings. Això fa que, aquí ja saps, evidentment, que des de fa ja un bon grapat de mesos i pràcticament anys, que hi ha un somni, jo crec que de tot el bàsquet català, de tot el bàsquet de casa nostra, que és, hosti, si algun dia tinguéssim un català com a head coach d'un equip de la NBA. Això t'hi apropa una mica més, Jordi, o no hi penses?
Bueno, la veritat és que el meu present ara mateix és que tinc una feina en Sacramento, que és per mi és molt important, i hem tingut una grandíssima temporada. He tingut, doncs, he estat considerat i tingut oportunitats d'aquest estiu, al final no ha sortit, però realment el que se'm presenta ara és algú també molt únic i algú, doncs, de màxim nivell, no? Llavors, no em preocupa ni em capfica, doncs, el fet de ser avui o demà mateix per entrar a la NBA. Jo crec que tot això arribarà, però no vull pensar que això és una manera de poder, no. Això és el meu compromís amb Canadà ara mateix, amb el bàsquet canadenc, i fer el màxim possible, doncs, per aquest programa i aquesta selecció. El que vingui després d'això, evidentment, si tu vas fas de la teva feina, al final la fas bé en conjunt, no en equip, beneficiar personalment, però ara mateix és algo que em fa moltíssima il·lusió, retornar ara un altre cop al bàsquet FIBA i aquest cop com a primer entrenador i seguir aquí a l'NBA, no? Llavors jo crec que el context per mi és únic, em sento un privilegiat, no?, per poder desenvolupar totes aquestes tasques i bueno, el que pugui arribar en un futur, jo crec que quan arribi estaré preparat i em farà molta il·lusió.
I tant. Que el següent repte sigui positiu per al Jordi Fernández allà on vagi, i déu-n'hi-do amb el següent repte, que és dirigir a una de les seleccions més potents del món a una Copa del Món. Per tant, som molt més de Canadà, ara, des de fa unes setmanes. Jordi Fernández, un plaer, com sempre, parlant-ho. Molta sort, una abraçada.
Un plaer, una abraçada, gran.
Tota la sort del món al Jordi Fernández en aquest Mundial. Vinga, hi ha un parell d'històries abans d'acabar. El futbol sala, el Barça, Marc Andrés ha fet oficial el fitxatge d'Eric.
El polivalent a la tanca portuguesa reforça el Barça fins al juny del 2026. Eric arriba lliure, procedent de l'Sporting de Portugal, amb fins a 16 títols entre club i selecció, destacant un Mundial, una Eurocopa i dues Champions. Jugador amb talent defensiu, el Barça l'ha incorporat també pel seu caràcter i esperit competitiu, cosa que el fa seguint ser ambiciós, voler tornar-ho a guanyar tot, ara això sí, amb el Barça. Jugador de 27 anys, Eric no serà un desconegut al vestidor blaugrana, ja que la selecció portuguesa va coincidir amb André Coelho, una relació propera i que ha servit a Eric per tenir més informació del que es trobarà, com ha afirmat el jugador a les xarxes socials.
Yo hablo mucho con André y siempre me habla muy bien de Barça, y solo jugué con él en la selección, ahora pude jugar con él junto en el equipo de Barça. Muy bueno.
Declaracions als mitjans del club d'un Eric, que per cert serà l'única incorporació que el Barça farà aquest estiu, mentre que cal recordar que només tindrà dues baixes, la de Marcenio i la de Carlos Ortiz, aquest últim, recordem, per retirar-se del futbol sala.
Gràcies, Marc. Fins ara. Bona nit.
Bona nit.
I també temps per parlar de Fórmula 1. Hola, Álvaro Ademà, bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Gran premi a casa dels de Red Bull, al Red Bull Ring a Àustria, i de moment domini absolut de l'equip de la beguda energètica Verstappen. Es van portar ahir la pole position, avui s'han posat a l'esprint.
Sí, Verstappen no està deixant ni les engrunes als seus rivals aquest cap de setmana. Ahir divendres va aconseguir la pole pel Gran Premi de demà diumenge i avui ha estat una vegada més el gran dominador de la jornada dedicada a l'esprint. Al matí, primera classificació que determina l'ordre de sortida de l'esprint. A la tarda s'ha emportat la victòria i els 8 punts corresponents en aquest segon esprint de la temporada. El líder del Mundial s'ha vist superat pel seu company d'equip, Checo Pérez, en el moment de la sortida, però només ha perdut el liderat momentàniament, ja que li ha tornat l'avançament al mexicà al tercer revolt, després d'una batalla certament al límit. Al final, Verstappen ha creuat la meta amb 21 segons d'avantatge respecte a Checo, que ha fet segon, mentre que Sainz ha estat tercer, per davant dels dos Aston Martin, Stroll quart, Alonso cinquè. Demà, a partir de les 3 de la tarda, novena cita de la temporada al Red Bull Ring, amb el líder del Mundial, Max Verstappen, sortint des de la pole position, per davant de Leclerc segon i Sainz tercer, i amb Fernando Alonso a la setena posició.
Fantàstic, gràcies Álvaro, bona nit.
Gràcies Dani, que vagi bé.
Marxem.
Adéu, bona nit.
Agraint a la redacció d'Esports, al Dani Puntimprans, al control tècnic, i a la Marina Garrido, a la producció. Demà més esports i més ràdio aquí al Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser, a veure si amb algun altre moviment de mercat. Descanseu.
Tu Diràs.
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passa un minut de la una. França viu la cinquena nit d'aldarulls per la mort d'un noi de 17 anys a mans de la policia. La majoria de ciutats han reforçat la presència policial i a París i Marsella ja hi ha desenes de detinguts. De nou tornen a haver-hi 45.000 policies desplegats per tot França. De moment, la ciutat francesa de Saint-Étienne ja ha decretat el toc de queda pels menors que no estiguin acompanyats d'un adult fins les 6 de la matinada. L'alcalde ho justifica pel risc de noves accions criminals. De moment, el govern francès no ha declarat l'estat d'emergència, tot i que no descarta fer-ho. El ministre de l'Interior ha deixat la porta oberta en funció del que passi aquesta nit. Milers de persones han participat aquesta tarda a la marxa de l'orgull LGTBI a Madrid per defensar els drets del col·lectiu. A la protesta hi havia 7 ministres i una representació del PP. Entre els ministres es trobava la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, que ha demanat seguir avançant en drets i ha denunciat els pactes PP-Vox en diferents punts de l'Estat.
Hoy estamos aquí para decir que ni un paso atrás en la conquista de derechos, que no se cambian votos por derechos, que no son admisibles pactos de la vergüenza, que queremos una sociedad libre, abierta, en la que todo el mundo, todos y todas, puedan querer como quieran.
El lema d'aquest any era pels nostres drets, per les nostres vides, amb orgull. La manifestació ha alertat de l'ascens de l'ultradreta, abraçada pel PP en diferents localitats. Avui hi ha hagut dos casos de violència masclista a l'Estat. El primer ha estat a Pamplona. Aquest matí un home ha matat la seva parella en un bar i després s'ha lliurat a la policia. La víctima tenia ferides per arma blanca. La ciutat ha fet una concentració per rebutjar l'assassinat. El segon cas ha passat a Burgos. La policia ha detingut un home de 42 anys per la mort de la seva parella, de 20. Ha passat aquesta tarda a la casa on vivien. Amb aquestes dues víctimes ja són 26 les dones mortes a mans de la seva parella o exparella des que va començar l'any. I el Canet Rock s'ha convertit avui en un espai per reivindicar els drets i les llibertats. L'organització i els músics han pujat a l'escenari amb una pancarta per llegir un manifest en què han remarcat la importància de lluitar contra l'avanç de l'extrema dreta. Anem cap allà, Marc Sánchez. Doncs sembla que no tenim a la Mar. Anem ara als esports amb Marc Morales.
No retrocedirem en la lluita feminista.
La selecció espanyola s'emet als quarts de final de l'europeu per 2-1 a la pròrroga davant Suïssa. Amb el pas a semifinals, Espanya que deixa el bitllet pels Jocs Olímpics de París del 2024. El rival de la semi sortirà del guanyador entre França i Ucraïna d'aquest diumenge. Mentrestant, fa unes hores, Cesc Fàbregas ha anunciat la seva retirada al futbol a través de les xarxes socials. El català i Tadeu es terrenys a joc després de 21 anys com a professional. I al Tour de França s'ha disputat la primera etapa a Bilbao amb l'abandonament d'Enric Mas després de la caiguda a 21 quilòmetres del final i la victòria d'etapa d'Adam Yates, que s'ha acabat imposant el seu germà Simon. També s'ha retirat en el mateix incident que Mas. Richard Carapaz, avui segona etapa, 208 quilòmetres entre Vitoria i Sant Sebastià. Això serà a partir de 12:15 d'aquest diumenge. I en motor, avui a les 3 de la tarda es disputarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 amb Verstappen com a màxim favorit des de la pole position, Sainz en tercera posició i Alonso setè.
I abans del temps, ara sí, anem al Canec Rock, que s'ha convertit, com dèiem avui, en un espai per reivindicar els drets i les llibertats, amb un manifest que ha llegit i que ha remarcat la importància de lluitar contra l'avanç de l'extrema dreta. Mar Sánchez.
La directora del Canet Rock, Gemma Recudé, ha recordat que l'origen del festival va ser l'any 75, en ple franquisme. Un festival que es va organitzar en el seu moment com un espai de reivindicació dels drets i llibertats dels catalans i de la societat en general. Recudé ha afirmat que els temps actuals poden recordar aquells moments i per això ha demanat no fer cap pas enrere. Músics com Joan Dausà, Catarres, Tallet, els Amics de les Arts o Pèl de Gall han participat del manifest, com també Pupiles i Su, defensant el feminisme i el col·lectiu LGTBI.
No retrocedirem en la lluita feminista. Cal seguir avançant en la igualtat real en tots els àmbits de la societat i erradicar d'una vegada per totes la violència masclista.
Ni un puto pas enrere en la lluita de LGTBIQ+. Les sexualitats i les identitats sexuals són diverses i desitjo que cada cop els escenaris estiguin més plens de gent del col·lectiu.
El Canet Rock continua ara en el seu punt més àlgid de la nit amb els Amics de les Arts, també Su, Catarres, Detalles o Auxili, replegats fins a Bus, que són els encarregats d'acompanyar la sortida del sol.
I acabem ara sí amb el temps. Aquesta matinada tornarà a ser fresca, sobretot al Pirineu i a l'interior. A la costa l'ambient serà més suau i fins i tot una mica xafogós a les grans ciutats. El diumenge no ens portarà canvis importants i continuarà la tranquil·litat i el domini del sol, tot i que a la tarda s'escaparan alguns xàfecs al nord del país. Això és tot per avui i tornem demà a més informació.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Tertúlia de patates.
De cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, tot i que aquest és un dissabte especial perquè, senyors i senyors, és el primer dissabte de juliol!
Home!
Ja el tenim aquí! Yeah. Ciutadans de Catalunya!
Estem inaugurant més.
Buah! Què tal, Toni Muñoz, bon dia?
Molt bé.
Estàs com lluny del micròfon. Espera, acosta't una miqueta més.
Ara.
500 anys.
Sí, estic marxant de vacances.
Sí, ho veig.
Estic marxant.
Bueno, com tanta altra gent, eh? Hola, Jordi Beltran, bon dia.
Bon dia, què tal?
Joan Lluís García, com estàs?
Molt bon dia.
De fet, hi ha una pila de gent, ja es veia ahir, que ahir va haver-hi alguns problemes a l'aeroport del Prat, però és un cap de setmana d'aquells de ja, vinga, eh? Plataforma de sortida, eh?
Ja ho diuen, s'ha d'ampliar l'aeroport. Sí, clar. Se li caben tots.
El que sigui, sí, sí. Ja ho teniu tot planificat per anar de vacances?
Sí. Sí.
Però tu no ets gaire, eh?
No,
el juny i el juliol, ni res.
Ja, però aquest any jo vaig dir, em vaig proposar d'agafar les vacances al febrer o al març.
Ho vas fer?
No ho he fet. Però el propòsit hi era. És a dir, va, agafem-ho amb una mica d'antelació.
I al febrer i al març què va passar?
Doncs que no ho vam trobar. És allò que
està massa lluny.
Estic d'acord.
No, i que no ho veus, no ho visualitzes. Dius, hòstia,
ja no sé on. És que em té fascinat la gent que compra els bitllets.
A l'octubre.
No, a un any vista. No, l'any que ve anem a Nova York. Ja tenim comprat els bitllets. Ostres.
Costa molt veure. Però inclús això passa ara amb els concerts, per exemple. Que tu compres a un any vista i dius, jo no sé si d'aquí un any tindré ganes de veure el Elton John.
No, perdona, hi havia aquell... No sé si era un conte o era un article que va fer Empar Moliner sobre un fenomen que similar a aquests que esteu dient, que és reservar un restaurant d'aquests de 3 estrelles que van a una visa.
Clar.
I era d'una parella que ho reservaven i quan arribava la data ja no eren parella. Llavors, clar, el debat...
La gestió, eh?
No.
La gestió...
Compte, que aquí sembla tonteria, però igual que amb uns vols... Tu has comprat uns vols, qui se'ls queda, els vols?
Ostres,
qui se'n va de viatge? Qui se'n va a aquella taula del celler de Can Roca? Qui se'n va, saps?
A la taula del celler de Can Roca, tu. Ja la tens allà.
No, però... El plantejament quan queda una setmana d'aquella trucada entre dos ex que es diuen, escolta, com que no acaba de... anem igualment.
Oh!
O aquell hotel amb spa.
Clar, aquí estàs obrint un gran tema.
Això és ideal per cites.
Sí, senyor.
Si els guionistes estan fluixos d'idees, però aquesta...
No, però clar, la gestió, que has obert un tema aquí, la gestió d'una ruptura.
Home, ostres, amb coses pendents d'aquest tipus, no?
Sí, però coses d'oci esteu parlant, no? Perquè hi ha tot el tema hipoteca, fills, entraríem,
no? Això no hi ha aquesta tensió, perquè és com...
Els nens els regales, a canvi d'anar a la Salla Can Roca.
I després hi ha l'altra opció, i és que tu et separis i aleshores aprofitis el bitllet d'ell o d'ella, el canvis de nom, però en canvi quan vas a registrar-te al control de passaport surti el nom de la persona anterior. I aleshores la persona aquesta t'hagi venut, deia, et convido aquí.
Clar.
I de cop es veia que no, estàs aprofitant una cosa.
Aquella habitació d'hotel en nom d'una altra dona, no? En aquest cas. Sí. També ja m'havien explicat que algun d'aquests restaurants així de nivell, clar, algun mort entremig. Vull dir, altra probabilitat, aquesta distància de temps, no? Un senyor o una senyora que arriba amb vidus allà, no? I, hostis,
home, i què passa? Que... Pots, si era una taula per dos però se t'ha mort la parella, que dius, serà per un.
Tu creus que es pot anar? Sí, suposo que es pot anar.
Al final vull venir igualment, però seria sol.
No, dius, posi'm el doble, i estàs almenys tot tu, si ets una mica gulà.
Clar, però no és un lloc per anar a dinar sol, no? Com qui va a llegir el diari.
Sí, que hi ha gent que va sola, gent no, que és com que agrada molt l'astronomia.
Sí, però el celler de Can Roca va sol.
A veure, és millor el que puguis menjar que la conversa.
No hi ha conversa que estigui al nivell.
Què m'has de dir? Deixa'm menjar.
Però, de fet, això ens portaria al fenomen de la gent que va a un restaurant sola.
Sí, eh?
Ho heu provat?
Jo, no? Cada vegada m'agrada més, eh?
Sí, senyor.
Sí, cada vegada m'agrada més.
Bravo!
No sé fer-ho.
M'estic fent gran,
sí, no?
I cada vegada m'agrada més.
Bravo!
I ho reivindico, però, i trenco una llança a favor de dinar sol.
Però aleshores que et mires sèries pel mòbil, eh?
Sí, jugo a escacs, miro sèries, llegeixo el diari...
I gent que dina sola, sí, a la taula, però que té el mòbil davant amb la cara d'una altra persona i van dinant i menjant igualment, o sigui, tenen la tabarra igual.
Llavors això, no estem d'acord.
Sí, entre setmana,
Sí, entre setmana, quan no trobo a ningú.
Quan t'han deixat tirat.
Quan m'han deixat tirat i envies 20 missatges i al final dius, mira, vaig a dinar sol, no necessito ningú.
Vas amb la Vanguardia sota el braç,
sempre.
No, però està bé, però a vegades es donen aquestes situacions que tu estàs dinant sol perquè vols, no?
Ara.
I et trobes algú, no? Et trobes algú i és allò que el convidaries, però no, però vols dinar sol.
No, mai.
Jo vull dinar sol.
Mai. No, si tu has pres la decisió d'anar a dinar sol, no pot aparèixer un altre individu a pretendre, perquè és aquesta mirada del...
Què?
Què fem?
Sí.
T'autoconvida, seus a la taula, escolta'm, o el convides?
No. Clar, a vegades et veus forçat i obligat a convidar-lo, però en realitat... És aquell moment de tallar-ho ràpid, saps? Que aprofiti, que vagi bé,
Vinga. O fer la frase de jo diré ràpid, com dient.
Jo no que te seguis, que ja... Em fa pànic dinar sol, eh?
Sí?
Ho he fet algun cop, de fer, i és una situació que, em sento molt violent, és com molt violent.
Però generes interès en les altres taules.
Pensa en aquest tio, està sol.
No, és una persona molt interior, molt ric, no?
Bueno, perquè vaig amb els cascos, escoltant la ràdio, i estic allà com...
És el teu moment. Això només per tu.
A restaurants de fora, jo recordo que abans sempre donaven l'opció de li importa compartir taula?
És veritat.
Quan anaves sol et deien li importa compartir taula? I deies no. Llavors venia un altre i no li importava compartir taula.
És el Tinder d'abans.
El que passa és que no t'ensenyaven abans de que un dia sinó l'altre com era l'altre.
Era sobre sorpresa.
No, això passa també en alguns restaurants aquests que són com molt moderns, que hi ha aquests bancs allargats, i que tu t'has de seure allà, no? I a vegades estàs enmig d'una discussió.
És horrorós.
És horrorós, però bueno, fan per optimitzar espai.
Saps que no s'ha de fer sol?
Aviam, bueno...
Menjar-se el lot de xocolata! Xocolata Xolong, sempre preparada, sempre a punt, sempre operativa.
Escolta, jo sí que crec que es podien menjar soles.
Amb xocolata artesana, amb ametlla, xocolata amb cacau 70%, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa, xocolata farcida de trufa al rom. I què heu de fer els oients per emportar-vos i compartir aquest lot que tenim aquí a l'estudi de RAC1? No, truqueu. Feu un retuit. Sí, que encara tindrem un problema, que és molt d'hora al matí.
Truqueu al bondó.
Els veïns es queixaran. Saps aquest telèfon que sona massa d'hora? Doncs els veïns oients es queixaran. Bé, retuit el missatge que acabem de publicar ara mateix al Twitter sobre la tertúlia patates, i que assenyala això del tema de la xocolata Jolong. Retuit i follow. Atenció, perquè només entren al sorteig els que facin el retuit durant la tertúlia de l'emissió de la tertúlia patates fins les 8 en punt del matí. Xocolata Jolong.
Jolong, Jolong.
Si fas retweet i follow alhora, sí, tens dues opcions.
No es pot fer a la vegada.
No, no, s'ha de fer només retweet, un, no cal que facin follow.
Sí, sí, que facin follow.
Ah, han de fer follow.
Facin follow. Clar,
però si crees molts perfils, o sigui,
no
molts
cal,
perfils
no cal que doneu pistes estranyes.
Ah, clar, és veritat. Tu poses el taxi, l'ensenyes al bo i dius, sigue este tweet.
I el sorteig com...
Sigue este tweet. Sigue este retweet.
I el sorteig com ho decidiu? Hi ha notari o no?
Hi ha notari.
Sí. No, qui ho tria? Això?
Notari Morell, no és? Notarios.
Blai Morell diu el número. Don
Blas Morell.
Don Blas Morell.
Estem a final de temporada, sí, es nota molt.
Vinga, va. Sí, perquè el nivell està sota mínims ara mateix. Vinga, anem amb el que us ha sorprès al llarg d'aquesta setmana, càlida, calorosa i d'entrada a les vacances d'estiu, el Toni Muñoz, a veure.
Doncs mira, aquesta, la setmana passada,